pressupost municipal general, bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2013 i les plantilles de personal. Per a fer l'exposició d'aquest punt únic de l'ordre del dia, té la paraula el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, senyor Carles Brugueroles.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i molt bona tarda a tothom. Bé, avui proseguim amb el procediment per anar avançant amb l'aprovació de tot el paquet econòmic per l'exercici 2013. Ja s'ha fet respecte d'aquesta presentació en projecte de pressupost doncs, la corresponent audiència pública, roda de premsa, comissió informativa, s'ha presentat també breument amb junta de portaveus i avui pertoca doncs, aquest ple per procedir, si escau, a l'aprovació inicial d'aquest avantprojecte de pressupost. Bé, d'entrada, els nostres objectius de l'equip de govern és mantenir la política de diàleg i de transparència i de cerca d'acords que hem anat sostenint amb tots aquests procediments tant de cara a l'exercici 2012 com ho continuarem fent de cara a l'exercici 2013. Ho venim fent tant per les ordenances fiscals com pel capítol del pressupost que avui abordem. És també un moment per ser molt transparent, per ser molt, molt pedagògic, si voleu l'expressió, pel que fa a la situació actual, perquè realment és una situació que és complicada, tots ho sabem, i que ens obliga a prendre mesures, a ser molt sensibles i a avançar amb un pas ferm, però amb una línia molt consolidada i que ens continuï dotant de la necessària solidesa. Vostès saben també que durant el procediment d'execució del pressupost de l'any 2012 doncs ja s'han hagut d'anar prenent moltes mesures correctores perquè al llarg de l'exercici han anat succeint moltes qüestions, hem anat parlant abastament i que el que pertoca ara és donar continuïtat a aquesta línia que ens permeti finalitzar aquest exercici el millor possible i continuar avançant, ajustant-nos al nostre full de ruta que, com vostès saben, s'allarga almenys fins l'any 2015 i que ens ha de permetre doncs, mantenir la situació econòmica d'aquesta casa en bon estat de revista i alhora dotar-la de la capacitat de fer front a les seves obligacions i de fer front a les necessitats de la ciutadania. I per tant aquesta és la tessitura amb la qual estem. Saben també vostès, se'ls ha presentat recentment, el marc general en el qual es mou i se'ls ha plantejat aquest equip de govern amb una estratègia que té tres grans eixos, el social, el mediambiental i l'econòmic, i que tot això es desenvolupa amb tota una llarga llista de projectes que se'ls ha sintetitzat, sense ànim d'exhaustivitat ni molt menys, amb 22 projectes més especial rellevància pels propers mesos i anys. I que el marc general que tenim és una disminució d'ingressos que es substancia especialment amb impostos com ara poden ser les plusvàlues o l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, o amb les subvencions que poden provenir de la Generalitat. I que això és paral·lel amb un increment de les necessitats en diversos àmbits. I que paral·lelament també es interessa per la ciutat i perquè és l'estratègia econòmica que tota administració pública ha d'estar proseguint en aquests temps que corren, doncs en la mesura del que sigui possible mantenir el nivell inversor i proseguir amb la capacitat que pugui tenir aquest Ajuntament d'ajudar a la superació d'aquesta crisi que ja portem 5 anys i ja fa, per tant, un llarg període que dura i que realment indueix dificultats molt importants a la ciutadania. Per tant, les mesures generals que hem d'anar prenent i que vostès són coneixedors és conservar el bon estat de les finances municipals, mantenir l'escenari de contenció fiscal, ser molt prudent, hi ha moltes incerteses, les relaciono breument, ja n'hem parlat altres vegades, per exemple, en el capítol de les expropiacions de les zones verdes, en el capítol també de la regulació de les administracions públiques, saben que aviat arribarà una nova llei reguladora dels ensos municipals, també en l'àmbit de l'accés al crèdit i del seu cost i en la mateixa categoria amb les pòlisses de crèdit, també sobre l'obtenció o no i els terminis de cobrament de les subvencions i també, ara ho mencionava, per exemple, sobre les plusvàlues o l'impost de construccions. En el capítol concret de les plusvàlues han vist vostès que en el pressupost hi ha una previsió de baixada importantíssima, molt important. En part, s'adequa a la previsió de liquidació que tenim per aquest exercici 2012. però també s'adequa amb una previsió, que és que probablement les transmissions de béns immobles seran més baixes en el futur. Tota aquesta tessitura del banc dolent, etc., doncs, continua generant un marc incert a l'hora de la presa de decisions de canvi d'habitatge o el que sigui, tant en l'àmbit particular com, empresarial. I, per tant, no és de preveure una recaptació forta en l'àmbit de les plusvàlues en els propers exercicis. Bé, tot això, el relaciono ràpidament algunes notes més de les qüestions més importants d'aquest projecte de pressupost. Els ingressos ordinaris disponibles, saben vostès, que preveiem una davallada del 4,3%, que s'acumula a la del 5% de l'exercici precedent. Tot plegat ens porta a una disminució d'ingressos disponibles i que ens col·loca en un nivell com el que teníem més o menys l'exercici de 2007-2008, una cosa així. I per tant això obliga a prendre mesures importants d'ajust de la despesa ordinària, perquè hem de continuar mantenint no només l'equilibri, sinó una capacitat de generar estalvi ordinari que ens permeti almenys fer front a una part de les inversions i que ens permeti alhora continuar reduint el deute viu i el rati d'endeutament, per tant. Per tant, les mesures d'ajust de la despesa ordinària, vostès saben que ja es van prendre el mes de juny d'aquest any 2012 i que feien referència tant a l'execució d'aquest exercici com a l'elaboració del pressupost que ara els estem presentant i que fan referència a la necessitat de revisar i replantejar totes les partides de despesa en funció de si responen a competències municipals obligatòries o a línies d'actuació de caràcter voluntari. Es va preveure una reducció general del 10% de les despeses de caràcter obligatori i una reducció general del 25% d'aquelles que tinguessin caràcter voluntari. I, paral·lelament, òbviament, mantenim la necessitat de monitoritzar la despesa i tota la qüestió de la tresoreria, que vostès saben que és una de les grans dificultats d'aquest paquet econòmic que continuem amb el procediment d'aprovació. Els menciono ràpidament algunes de les claus d'aquest pressupost. Tot i disminuir els ingressos disponibles, es continuen prioritzant, com no podria ser d'una altra manera, les polítiques de cohesió i justícia social. Es preveu una dotació lleugerament incrementada. Els aturats de llarga durada continuen sent objecte prioritari d'aquesta previsió pressupostària, tant pel que fa al manteniment del pla d'ocupació com algunes millores en l'àmbit de les ordenances municipals que haurien d'impulsar una major contractació d'aturats de Sant Cugat. Segueix potenciant el SOM, es prioritzen les polítiques de promoció econòmica per continuar vetllant per la promoció de nova ocupació, es manté l'especial cura en l'atenció a les famílies nombroses, monoparentals, col·lectius susceptibles a requerir suport específic com ara pensionistes, joves, persones amb discapacitat, aturats. S'ha millorat també la regulació en algunes ordenances fiscals pel que fa referència a les famílies nombroses especials. Es preveu també un esforç molt important en l'àmbit del manteniment del servei públic de les escoles bressol. Vostès ho saben, un increment molt important de la dotació pressupostària per cobrir la davallada dels ingressos que provenen d'origen supramunicipal. Es continua preveient dotar la ciutat d'equipaments de proximitat, com ara, per exemple, la Biblioteca de Bellpaires, en referiré ràpidament en les inversions. Es manté l'aposta per la qualitat en polítiques culturals, d'ampli espectre, l'oci i la cultura en família, els esports, hi ha un esforç inversor també en la millora dels equipaments esportius, esforç de preservació i minimització amb l'impacte de la reducció dels ingressos en aportacions al món associatiu, que és de vital importància, ho hem dit moltes vegades en els temps que corren. Es continua posant l'accent en la millora de l'entorn urbà, el model de ciutat verda, sostenible, segura. S'incideix en la millora contínua, el control de qualitat i facturació variable a totes les concessions. Es potencia l'ús de les energies renovables. L'habitatge de protecció oficial continua sent una aposta d'aquest municipi. Saben vostès també, coneixen doncs, les inversions més importants previstes per aquest any 2013, la partida més important torna a ser, una vegada més, la de les expropiacions de zones verdes de Valldoreix. És una llosa que encara la tindrem a sobre un temps. Saben vostès també que hi ha una previsió de 5.700.000 euros en l'àmbit de la promoció de l'habitatge social per part de Promusa, 3.400.000 en l'àmbit de la millora de carrers, 1 milió en l'àmbit de la xarxa de biblioteques, etc. Coneixen vostès, tenen vostès tota aquesta relació. Per tant, jo crec que estem davant d'una introducció breu i podem entrar en el debat tant com vostès vulguin. Segons ho reguli l'alcaldessa, les notes finals serien les de plantejar la suficiència financera per a aquesta institució. de seguir avançant d'una forma molt significativa amb la capacitat redistributiva del conjunt, donant continuïtat i donant, donant realitat, fent realitat allò que vam aprovar en el seu dia, que era una moció que feia referència a figures anàlogues a la tarifació social. Nosaltres creiem que hem avançat molt i podrem continuar parlant sobre aquesta qüestió, que sabem que és molt sensible per molts dels partits aquí representats. Es continua treballant per mantenir el nivell qualitatiu general de la ciutat, mantenir en bon estat els indicadors financers, progressiva reducció del rati d'endeutament, seguir pagant els proveïdors en els terminis més accelerats possibles. Ja saben que aquí també tenim una important lluita de batalla, tot plegat canalitzat a través d'aquesta triple estratègia social, ambiental i econòmica, mantenint els criteris de gestió, de rigor, de transparència, de monitorització, importantíssim en aquest incertíssim entorn amb el qual ens hem de moure, i que tot plegat ens ha d'anar conduint a una situació d'estabilitat i que ha de durar com a mínim fins l'any 2015 amb la millor situació possible. A partir d'aquí saben vostès que estem amb la millor tessitura per continuar dialogant, introduint les millores que anem plantejant i que, en fi, que estem amb moltes ganes de que aquesta proposta sigui de l'agrat de l'espectre més ampli possible en el sentit polític, social, etc. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Brugueroles. I demanarem als grups que volen intervenir recordar que la Junta de Portaveus vam acordar uns temps aproximats. De fet, s'ha deixat 10 minuts 35 segons al portaveu per part del govern i, per tant, deixaríem entre 7 i 10 minuts també per tots els portaveus de l'oposició. Té la paraula el senyor Bea, per part de la CUP.
Bé, gràcies. Suposo que trigaré menys. Bé, la intervenció que faré avui potser té altres virtuts, però original no serà, perquè per dues coses, bàsicament. Una, perquè la conjuntura que ens ha presentat el Carles, que fa molt temps que anem parlant, no canvia substancialment. O sigui, estem malament, estem pitjor que l'any passat, però dins de la gravetat en què ja ens trobàvem. Per tant, el diagnòstic és similar. En aquest sentit, no canvia massa la nostra posició. I en segon lloc, perquè seguim pensant el mateix que vam pensar l'any passat, no fa ni un any de fet, i les propostes que presentem, tant a les ordenances fiscals com al pressupost, van molt en la línia de l'any passat. Presentarem les mateixes al·legacions que vam fer arribar. Sabem que es van desestimar la majoria, però creiem que, com que la situació es va agreujant, a lo millor coses que es van desestimar fa un any, ara es pensa que a lo millor es poden incorporar. Abans d'entrar una mica a les nostres propostes, dues consideracions prèvies. La primera, reconèixer evidentment la tasca de l'elaboració del pressupost, i una cosa que és que aquest cop vam fer el ple de les ordenances fiscals i el dia següent que teníem la comissió ens van presentar els números del pressupost. Creiem que és positiu aquest pas endavant perquè estem debatent al mateix temps les dues coses, que és una reivindicació que sempre es fa, que avui ja no es podrà dir. És un minut d'aquells que tothom deia que ja no hi serà. Per tant, bé, en aquest sentit més formal, contents que puguem discutir sobre ingressos i despeses bastant de manera simultània. Bé, el Carles ho ha explicat molt clarament. El context de crisi és evident. PIES, que al final sembla que no és tant. Ingressos supramunicipals baixen en tots sentits. Jo quan vaig començar a encarregar-me d'economia al grup municipal de la CUP, pagàvem a 38 dies, em sembla. Ara paguem a més de 50. Fa temps que hem passat els 4.000 aturats, la xifra del 10% de serveis socials crec que és bastant important i reflecteix una mica que no hem de creure això, que Sant Cugat és una bombolla. I l'altre dia he donat la dada a nivell de Catalunya de 200.000 llars, una mica més, que no tenien cap ingrés, i a Sant Cugat no sé perquè no van sortir les dades de Sant Cugat, però jo en conec cada cop més i la situació és especialment greu. Evidentment, amb menys ingressos hi ha menys marge, i es produeix la paradoxa inevitable que quan els ingressos baixen per l'Ajuntament també és perquè per la resta de la població baixen. Per tant, tenim menys ingressos, menys possibilitat de fer coses i més necessitat de fer-ne. No només pel 10% que va al servei social, sinó molta gent que queda al marge i que està molt i molt malament. Abans d'entrar les nostres propostes, destacar una mica les coses que trobem positives. Algunes les vam comentar l'altre dia en el marc de l'aprovació inicial de les ordenances. Creiem que estan en bona línia algunes bonificacions que s'han fet, que anaven en sintonia amb propostes que s'havien fet des d'alguns grups municipals d'exempcions als col·lectius més desafavorits, bonificacions a la gent que receptora del PIRMI en el clavegram, que a nosaltres ens agradaria que això s'estengués una miqueta al tema de l'IBI, i incentius per obertura d'establiments i contractació de treballadors locals. Creiem que aquestes coses estan bé, per això l'altre dia no ens vam oposar a l'aprovació inicial. I en el pressupost també trobem algunes coses positives. Contents que, igual que l'any passat, es faci el pla d'ocupació, 300.000 euros que posa l'Ajuntament, tot i que l'altre dia va venir un senyor que ens va fer veure que era insuficient. Em sembla que tenim 30 pocs llocs del pla d'ocupació i va haver-hi més de 400 sol·licituds. Nosaltres, algunes de les propostes que fem de reducció de despesa seria per canalitzar aquest estalvi en el pla d'ocupació, inclús doncs, doblar-lo, perquè igualment no podem atendre tothom, però estaria bé fer-ho. També valorem l'esforç que es fa amb el tema de les escoles bressol i de música. Sabem que baixen els ingressos que venien d'una altra banda i l'Ajuntament fa un esforç per mantenir-ho, però també veiem unes quantes coses negatives. Evidentment, tothom faria el pressupost de la seva manera, no és el mateix pressupost el que fa l'equip de govern actual que el que faria la CUP si estigués al govern, i podem discutir amb moltes partides, però hi ha algunes coses que crec que ens poden fer pensar que el problema és molt de fons, perquè l'any passat parlàvem d'un 12% de reducció del capítol 2, d'agents socials, entitats, i aquest any ens trobem un 20% de reducció del mateix capítol. Això, per exemplificar una miqueta, que si el problema és de fons i no intentem posar mesures a llarg termini, cada any ens trobarem amb un nou pressupost en el qual haurem de posar més pedaços fins que al final s'aprimarà tant i tant l'Ajuntament que serà bastant poc reconeixible. En el mateix sentit, el comerç local ens preocupa, hi ha reducció, no és, quantitativament no és tant com el tema del capítol 2, però la reducció a campanyes pel comerç local, que està patint molt els efectes de la crisi, i al final el carrer Santa Maria i Santiago Rossinyol pràcticament només tindrem franquícies, i això fa una ciutat desangelada i respon a un model determinat que no compartim en absolut. El museu s'endú una bona garrotada també, intentava mirar quines coses s'endú una garrotada, però són totes, que també és una cosa que ens inquieta. I bé, en el model de promoció d'ocupació nosaltres no el compartim, creiem que es dona massa prioritat a la Fundació Sant Cugat i nosaltres es faríem d'una altra manera. Però és el que dèiem, podem discutir número per número, nosaltres farem propostes concretes, però aquí hi ha dues opcions, bàsicament. Una, assumir que hi ha un context que és pràcticament inevitable, que hem de fer retallades, i nosaltres creiem que ens porta aquest cul de sac que comentava abans, de aquest any haurem de retallar, l'any que haurem de tornar a retallar, i així fins a l'infinit, i que no quedi pràcticament res. Els decrets del govern central i les directrius europees no hi ajuden en absolut, també s'ha de dir. Però nosaltres no creiem que la resignació sigui el que hem de fer, i a més no compartim aquesta, el no i alternativa, perquè sí que és cert que hi ha coses imposades, però hi ha coses que es voten. El govern de la Generalitat ha votat els ajustos que després s'han de traslladar als municipis. Per tant, el no i alternativa és força relatiu. Dit això, que és el nostre diagnòstic, realista o pessimista, segons per aquí, les nostres propostes. Creiem que d'una banda s'ha d'augmentar el nivell d'ingressos amb les ordenances fiscals, i en aquest sentit, l'IBI, l'any passat dèiem que l'IBI no estàvem d'acord en què es baixés, i sempre es diu això de, no sé, si a la roda de premsa o a la presentació del pressupost es va dir que no es podia fer recaure l'atenció de tresoreria, la situació greu econòmica sobre els ciutadans. I nosaltres creiem que això no és ni veritat ni mentida, senzillament segons quins ciutadans. Nosaltres en aquest sentit tenim una proposta que estem acabant de perfilar, però que sembla que sé que hi ha un decret llei del 2004 que permet fer per diferents trams cadastrals tipus impositius diferents de l'IBI. Nosaltres proposarem cinc trams del cadastre i cada un pagarà diferent. Estem contemplant que inclús es pagui uns paguin un i els altres paguin la meitat. Ho concretarem, però creiem que aquesta proposta seria interessant perquè, d'una banda, faria que un 10-15% de la població pagués bastant més, el 50% pagaria menys i els altres pagarien igual. És un augment d'ingressos i a més fomenta la progressivitat i seria molt més just. Com sempre, nosaltres ens reiterem que hi ha molta gent que podria pagar el doble, el triple, encara més de l'IBI i no veuria ressentit el seu nivell de vida. Això a nivell d'augment d'ingressos. I després, perquè el Jordi Puigneró no ens faci columnes en què diu que no presentem, que diem que s'ha de gastar més però que no presentem propostes d'on treure els diners, que a més no és cert i es pot comprovar l'acte del ple de pressupostos de l'any passat, on com a mínim dos grups van fer propostes concretes d'estalvi. Nosaltres en fem dues. Una que va caure com una bola de palla, que va passar per aquí i que tornem a fer. L'assignació als grups polítics, que estem parlant d'uns pràcticament 200.000 euros anuals, que no es va tancar la porta directament, però no se n'ha parlat més, més enllà del debat polític de finançament dels partits i que això perpetua el sistema i els partits que estem aquí en detriment de les altres opcions polítiques, doncs 200.000 euros són uns diners a tenir en consideració, es podria discutir, no estem parlant d'eliminar-ho tot, però que podríem parlar-ne perquè el pla d'ocupació, per exemple, se'n podia veure beneficiat. I després, bé, altres propostes que hem anat presentant durant l'any, com la d'avançar cap al programari lliure, també permetrien un estalvi, no sé si de 100.000 euros, com dèiem a l'inici de la nostra moció, però es pot estalviar. I després hi ha una cosa que, bé, jo vaig estudiar ciències polítiques i no m'ha permès ser una persona d'èxit a la vida encara, però sí que vaig estudiar una cosa de gestió pública a tercera carrera, que és que l'estructura de l'ENS, la corporació municipal, pot ser més aviat política o més aviat gerencial. La nostra sensació, el diagnòstic d'aquest grup, és que aquí les tenim les dues a tope. Perdó per a tope, que no és molt... Però creiem que tenim duplicada l'estructura i això ho vam dir en el moment de l'aprovació del Cartipàs, i aquí sí que és un lloc on estem parlant de molts diners i hauríem de racionalitzar l'estructura de l'ens municipal, perquè si tens gent que s'encarrega d'una cosa no cal que siguin dos o tres que s'encarreguen del mateix. Aleshores, aquestes són les nostres propostes d'estalvi de moment, i només dir... Em queda temps encara? Vale. No, finalment, reiterar-nos una cosa que vam comentar l'any passat. Aquestes propostes que podem fer, inclús les que fem des del grup de la CUP, de les quals estem convençuts, no són solucions, són pedaços per anar trampejant una mica la situació. Encara que s'aproveixin aquestes, l'any que ve n'hauríem de trobar de noves, per tant, això és un carreró sense sortida. Cal plantejar el model de ciutat, perquè hem crescut en base a uns ingressos que no tornaran, i jo entenc que no es vulgui renunciar a un model de ciutat que està molt àmpliament acceptat, que no es vulgui pujar la pressió fiscal o que no es vulgui, per exemple, canviar l'estructura de l'Ajuntament, però el que no es pot fer és no voler canviar cap de les tres coses, perquè tu pots dir, potser, mira, doncs prioritzo el model de ciutat i aleshores intento canviar l'estructura organitzativa, però no pots intentar tenir-ho tot perquè les tres coses són incompatibles. Per tant, nosaltres presentarem unes quantes propostes en aquest sentit. I com que encara està obert el procés d'al·legacions, vam parlar amb el Carles, vam veure receptivitat, escoltar-nos, doncs avui ens abstindrem a l'espera de negociar i fer coses més concretes.
Moltes gràcies, senyor Bea. Per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, té la paraula el senyor Calderón.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a tothom. En primer lloc, jo crec que és de justícia donar les gràcies per la feina, per l'actitud i el diàleg a tot l'equip d'economia, començat pel Carles, seguint per l'Eva, l'interventor, etc. Jo crec que a la Comissió Informativa d'Economia hi ha un molt bon ambient en què es comparteixen propostes, algunes l'equip de govern les assoleix, d'altres no, com és evident, però jo crec que l'ambient sí que és immillorable i s'ha d'agrair la feina i l'ambient que hi ha en aquesta Comissió Informativa. En segon lloc, una petita menció, una cosa que ha dit el senyor Bea. És veritat que hi ha una reivindicació històrica, sobretot d'aquest portaveu, de demanar que ingressos i despeses les discutim a la vegada. Jo crec que en aquest cas estem a punt d'aconseguir-ho, perquè si bé avui fem l'aprovació inicial del pressupost, jo crec que l'aprovació definitiva i l'aprovació definitiva d'ordenances fiscals gairebé segur la podrem fer al mateix ple. Llavors jo crec que això ja serà un pas endavant de cara a poder tenir tots els marcs sobre la taula a futur. El senyor Brugaroles ha fet una exposició de quina és la situació econòmica no només de Sant Cugat sinó també estatal, nacional, europea, mundial. És una situació econòmica difícil i és veritat que tenim problemes per accedir a crèdit, és veritat que tenim problemes de finançament, però també és veritat que les mesures que es prenen a altres esferes polítiques com a l'Estat o a la Generalitat de Catalunya tampoc ajuden als ens locals. Jo estic parlant de retallades o senzillament estic parlant de que l'Ajuntament ha de fer un esforç extra per mantenir els serveis del Patronat Municipal d'Educació, perquè aquelles subvencions consignades i compromeses per pagar aquestes coses no arriben de la Generalitat de Catalunya. Cada vegada que el govern del senyor Mariano Rajoy fa una mesura o un reial decret afecta directament el moll de l'os de les polítiques de l'administració local. Tenim la contrarreforma de la llei de bases per aquí flotant, però bueno, puja l'IVA, qui pateix la pujada de l'IVA? Tothom, però els ajuntaments també. Cada vegada que intenta fer una mesura és una mesura recentralitzadora, no anar al principi de subsidiarietat bàsic, que entenem que és com ha de funcionar el nostre sistema, o bé retallar el salari del personal públic. Entenem que això també són mesures no només de context, no només de mercats, no només financeres, sinó mesures que també entorpeixen encara més el dia a dia de l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest cas. Faré un breu resum sobre el tema dels ingressos i com ho veiem des d'Iniciativa. És veritat que s'ha congelat el DIBI. Hi ha una bona notícia, que és l'increment de la participació en ingressos de l'Estat, que ens dona 3.200.000 euros extras que no hi comptàvem al principi del procés. Però també creiem, a la línia molt similar al que comentava el senyor Bea, creiem que amb l'IBI tenim marge. Nosaltres entenem que podríem pujar una miqueta l'IBI i contrarrestar aquesta pujada amb una línia de subvencions X per la gent que realment està patint més la crisi, no? Gent amb, en especial vulnerabilitat, deixem-ho estar, que realment pateixen molt la crisi. Jo crec que aquesta pujada de l'IBI de la gent que realment pot pagar, que pot fer-se càrrec d'aquest IBI amb un increment important, la gent que realment ho passa malament es vegi beneficiada amb una línia de subvencions, prestacions municipals per tal de minorar això. La proposta concreta és bàsica, és gent receptora del PIRMI, per exemple, o bé aturats de llarga durada que hagin acabat la prestació o bé estiguin cobrant l'aportació extra de 400 euros. Això són qüestions molt concretes. També en la línia que comentava el senyor Brugaroles de la tarifació social, entenem que s'ha de concretar i s'ha de fer més visible encara, sobretot en aquells serveis que tenen més a veure amb el tema d'educació. Entenem que la tarifació social en aquest cas és un element fonamental, perquè no només s'ha de donar servei, sinó també hem de saber a qui donem aquest servei i quines necessitats té. Pel que fa al marc de despesa, hi ha de tot, hi ha coses bones, hi ha coses dolentes, coses que ens agraden més, coses que ens agraden menys. Jo crec que com a partit de l'oposició ens toca destacar una miqueta aquelles coses que veiem fluixes i que hauríem de començar, o sigui, que ja hem començat a treballar en el marc de la comissió informativa i en el marc de reunions de negociació. Ens preocupa que amb la que ens estan tirant a sobre els mercats i els mercats S&T, que algun dia li posarem cara, les polítiques d'ocupació, actives d'ocupació, baixin molt, baixen en un percentatge molt important, i que el servei d'ocupació municipal baixi la seva partida d'una manera important. Això ens preocupa. Si bé per l'altra banda tenim els plans d'ocupació, que entenem que és un esforç i una qüestió molt positiva, però jo crec que entenem que el servei d'ocupació municipal se l'ha de potenciar no només per fer d'intermediari, sinó també per intentar formar tota aquella gent, reciclar, formar, acompanyar a la gent que no té feina en aquests moments. Polítiques socials. És veritat que és una de les partides, a grosso modo, que incrementa en un 1,3%. Però en aquest cas el grup municipal d'Iniciativa va fer un exercici, que és l'any passat es van congelar les partides amb un increment de l'IPC del 3%, per tant baixada del 3%, i aquest any l'IPC previst més o menys estarà al voltant del 4%. Això dona un total d'un 7%, menys la pujada de l'1,3 ens dona una baixada real d'un 5,6-5,7% en polítiques socials. Entenem que en aquest sentit hauríem de fer un esforç més que fixis que nosaltres el proposem via augment de l'ingrés, no retallant res del que hi ha ara. També ens preocupa la baixada important que està patint les entitats i la cultura de base d'aquesta ciutat, perquè la baixada d'un 20% d'aquest any li hem de sumar la baixada del 15% de l'anterior. Entenem que una ciutat viva és una ciutat on la cultura surt de la base, surt de l'associació i surt de la gent que es mou sense cap altre interès que la cultura i d'una activitat. També és curiós que la ciutat més jove la ciutat amb una piràmide d'edat més ampla per baix baixi el seu pressupost en joventut un 25%. És curiós, perquè tots aquests nens en el futur es faran joves i si no ho comencem a treballar ara tindrem un problema a mig llarg termini. Tenem que les polítiques de joventut també s'han de potenciar i tirar endavant. Una de les línies estratègiques d'aquest equip de govern és la sostenibilitat. O, com deien a la presentació del Consell de Ciutat, la ciutat és smart and green, i no ho dic en rintintint, no ho dic en rintintint. Però és veritat també que en els consums dels edificis municipals hi ha increments molt importants que ens preocupen. No sabem si és per un augment que es preveu de tarifa elèctrica, si bé aquests edificis no van bé. Estic parlant d'edificis, no d'enllumenat públic. Estem parlant d'increments entre el 15 i el 25%. I entenem que si volem ser smart and green, aquests consums també han de baixar. En contraposició a la baixada del SOM, pel Servei d'Ocupació Municipal, veiem la potenciació d'un nou ens, que és la Fundació Sant Cugat Actiu. No sé si confiar-ho tot a una fundació és la manera de sortir de la crisi, fer promoció econòmica i polítiques d'ocupació. Nosaltres entenem fermament que el que hem de fer és potenciar les eines municipals, les eines públiques per trobar aquesta ocupació. En aquest cas entenem que sempre hi ha hagut no hi ha hagut acord. Entenem la promoció econòmica d'una forma diferent. Vostès ho confien tot a l'emprenedoria, nosaltres entenem que el que calen són polítiques actives d'ocupació, no només emprenedoria. Vostè em contestarà que sense empreses no hi ha ocupació, i jo li contestaré que sense gent formada no es podrà ocupar i així no acabarem mai, no sortirem mai del bucle. Però confiar-ho tot a la Fundació em sembla molt arriscat i molt feliç, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, per iniciativa, les línies bàsiques i prioritàries per un pressupost hauria de ser que potenciïn l'ocupació, les polítiques socials i la cultura de base. Entenem que això és important. Llavors, jo...
Un minut, senyor Calderón.
Sí, ja acabo. No puc acabar sense fer menció a l'informe d'intervenció que s'adjuntava amb aquest pressupost. Per dos motius. Dues qüestions que el senyor interventor ha posat sobre la taula, que jo crec que aquest ple ha de dir-ho, jo crec que una d'elles és monogràfic d'un altre ple, i una altra que jo crec que és el futur i és la clau, i aquí sí que ens haurem d'esmerçar tots en un procés de diàleg. L'informe d'intervenció es parla de suprimir l'AMD. Ja està. No dic res més perquè és que no sé, no puc fer una valoració perquè m'he quedat astorat quan he llegit la frase. I en segon lloc, a les conclusions de l'interventor, jo crec que posa l'accent en una cosa molt important, que jo crec que el futur, i això sí que és veritat que ja hem començat a treballar-ho, que és com reduir costos d'una sèrie de serveis i què prioritzem i què no. Jo crec que la clau la tenim en el procés que s'ha obert fa un parell de mesos amb una cimera de la Junta de Portaveus i que de cara a futur sí que estem parlant d'un tema clau de futur de la política municipal d'aquesta ciutat. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Vilasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, no repetirem o intentarem repetir el mínim possible que han fet els companys que m'han precedit. En qualsevol cas, jo crec que no cal abundar més sobre la crisi macroeconòmica que tenim, ja n'hem parlat, la dificultat que té el nostre ajuntament a l'accés al crèdit, el nostre i qualsevol altre ajuntament. La crisi ha fet que hi hagi més impagats i fraccionament de tributs, cosa que la tresoreria també és la dificultat. Tenim uns impagats importants que es van acumulant any en any respecte al Patronat Municipal d'Educació, les escoles bressol, que s'han d'assumir amb el pressupost ordinari. Hi ha, per dir-ho d'alguna manera, una incertesa de la proposta del govern de l'Estat sobre què fer amb tot plegat, sobre quines són les competències pròpies, quines no, quines són les retallades, aquella proposta que es va fer abans d'anar de vacances, que encara sembla que cueja però no està esborrada. Malgrat tot, val a dir que aquest any la participació dels ingressos de l'Estat puja un 7%, també és un fet que cal dir-ho, ho ha dit el company d'Iniciativa. També el que es va viure el ple passat sobre la retallada de sous i condicions laborals dels treballadors de la casa. Per tant, aquest és un marc general que crec que ens obliga també a saber on estem. I diguem-ne que durant el 2010 i el 2011 el nostre ajuntament va quadrar els seus superàvits amb ingressos extraordinaris provenents de Sorea i de Promusa, que jo crec que qualsevol equip de govern, i estic segur que vostès també en aquests moments, els haurien de necessitar ara i no en aquells moments. Això de la comptabilitat creativa és el que té, però a vegades va desacompassat amb el temps. També aquesta seria la posició inicial de fotografia. Jo també em vull afegir que aquest any la informació que hem tingut, la informació que se'ns ha passat, que se'ns ha tramès pel treball, ha estat considerablement millor que en moltes altres ocasions, és un fet destacable i que volem també posar sobre la taula i per tant adjudicar a l'àrea d'economia i a la tinença d'alcaldia. Jo crec que part del to de la intervenció anirà precedit positivament per aquesta situació. Jo crec que és molt més fàcil que podem prendre consideració sobre determinades partides si tens la informació i per tant arribar a bastos i propostes negatius o positius si es té. Jo crec que és el més necessari. Com tothom sap, se suposa que estem negociant. Se suposa que els diferents grups polítics hem fet propostes i reunions. Nosaltres hem fet una sèrie de propostes per escrit fa 15 dies que les té l'equip de govern en diferents línies, que després molt breument els hi posaré sobre el blanc. També els diré que avui per nosaltres és un ple inicial i per tant no és la fi del pressupost, del cicle pressupostari, que serà el mes de desembre, que és on diguem-ne que haurem de decidir formalment i finalment si votem a favor o votem en contra o ens abstenim en aquest pressupost. Per tant, nosaltres donarem per entès que les negociacions estan obertes i per tant el partit està a la mitja part. Millor dit, el partit està al principi. Mirin, hi ha algunes coses, hem parlat de coses positives respecte a la tramesa de tota la documentació que hem demanat i en alguns casos més. Jo crec que és la primera vegada que tenim un Excel, cosa que vulguin o no, això facilita també moure partides. Avui mirant algun dels articles, algun dels expedients, hem vist que faltava alguna cosa, no sé si encara està perquè ho hem vist aquest dematí, i era en referència que no s'adjuntava la liquidació de l'any 2012 a l'expedient que es portava a ple, que com vostès saben és obligatori. Ho he mirat a la una, no sé si ho han posat a la tarda, si no ho han posat els hi suggereixo que ho adjuntin. I d'altra banda, respecte al que vam aprovar el ple passat sobre les retallades o les modificacions de les condicions laborals dels treballadors, ha hagut unes modificacions que no estan justificades en un informe que crec que hauria d'haver estat, per exemple el pla de carrera, el fons social, o no s'ha consignat una part de la RLT. Jo no els estic dient que no es pugui fer, els estic dient que això ha d'estar justificat. Vostès saben que el decret de l'Estat, que és el /2012, ara no recordo el número d'abans, el decret de l'Estat que hem parlat en diferents ocasions, justificava aquestes modificacions en quant a una situació de dèficit. De fet, dèficit el nostre ajuntament no en té, o no ha tingut en les liquidacions anteriors. De fet, com a mínim, i això em corregirà el senyor director, fa 10 anys que tenim superàvits. Superàvits en Sorea o en Promusa, però formalment tenim superàvits. I aquí el que, diguem-ne, que no estem justificant una part de l'article 38.10 de la BEP. Per tant, els demano també formalment que hi hagi aquesta justificació immediata que hauria d'haver estat, entenc que avui. Bé, sobre les propostes que hem posat a negociació i que jo entenc que les negociacions polítiques, home, les podíem fer a partir de columnes i de la premsa, però jo crec que s'han de fer sobre sessions de treball, que és el més lògic i el més normal. Per tant, els exigiré algunes o posar sobre la taula algunes de les propostes que crec que estan sobre la taula, moltes d'elles amb els companys de la CUP i d'Iniciativa que compartim el criteri progressiu en el tema de tributs i de redistribució de la riquesa i del territori. Alguns d'ells serien aspectes lligats a informació, consens o planificació. Parlàvem d'una tramesa millor d'informació, això seria un punt important. Hi ha un tema que nosaltres proposem, que és la creació, que ja, després de llegir l'informe d'interventor, crec que està un pèl desfasada la proposta. No pel que l'interventor diu, nosaltres proposàvem la creació d'una comissió de seguiment municipal del pacte econòmic i competencial de l'AMD i l'Ajuntament. Clar, a través de l'informe ens entrem que diguem-ne que les situacions o hi ha unes converses bastant definides sobre aquest pacte. Nosaltres no n'hem parlat en comissió informativa de com està la situació. Vostès saben que acaba el pacte actual el 2012, per tant entenc, després de llegir el seu informe, que deu estar bastant avançat. Home, jo crec que no estaria malament que la propera comissió informativa, que és demà, o en alguna comissió informativa extraordinària es posés sobre la taula allò que s'està parlant. Sobretot després del que s'està posant sobre la taula també és sobre la possible supressió, no, perdó, sobre un informe tècnic i una opinió de l'interventor basat en temes de duplicitats i d'economia d'escala, jo crec que més o menys interpreto el que vostè està dient, on parla de la supressió de l'AMD, fet que nosaltres estem absolutament en contra, tot i que creiem que sí que s'han d'abundar en determinades actuacions conjuntes de serveis, per exemple, les contractacions dels autobusos urbans i altres. Però no hi entrarem ara, entenc que parlarem a una comissió quan toqui. Territorialització del pressupost, auditories de gestió dels serveis públics que es presten a través de concessió, que entenem que se surten bastant del control municipal. També un aspecte que creiem que és necessari, que és una clarificació plurianual de la consolidació de la plantilla municipal. En aquests moments el 40% dels treballadors de la casa, ja siguin laborals o funcionaris, tenen la categoria d'interins o no fixes, i per tant entenem que això s'hauria de posar, i això no són diners, això és una manera d'intentar consolidar la plantilla en moments complicats. També hi ha uns aspectes lligats a ingressos, sí, també hi ha ingressos, com comentava el senyor Bea. Jo crec que podem coincidir en determinats aspectes lligats a l'IBI, però també hem de tenir present que Sant Cugat és la ciutat de l'àrea metropolitana que té un nivell impositiu per càpita més alt. Per tant, impostos progressius sí, augments generalitzats que augmentin encara més la per càpita crec que seria complicat. En tot cas, crec que va en la línia que vostès deien. Ho hem dit, també, i l'alcaldessa també en una entrevista va fer esment sobre la possibilitat de fer una reinspecció de l'IBI industrial. No estem dient de pujar l'IBI industrial, el que estem dient és fer una revisió sobre aquelles indústries o implantacions que han pogut modificar-se a l'alça. Per exemple, comença una indústria amb un edifici així, en 5 anys o des de l'any 2006 és així, doncs haurien de pagar més. És això el que demanem i han fet altres municipis. Per tant, això és una entrada d'ingressos. Creiem que cal posar en qüestió també o posar sobre la taula la possible baixada de preus de lloguers i vendes d'alguns immobles de Promusa, no els d'habitatge, sinó els de lloguer. Crec que ho estan fent, però necessitem també una sèrie de diners. Preferiria el lloguer, vendre en moments baixos és complicat. D'altra banda, creiem també que el paper de Promusa i també s'ha de conveniar amb altres entitats, com la pròpia Generalitat, Incasol, i també com amb cooperatives d'habitatge social. I també que des de la mateixa casa, en general, des dels diferents organismes, s'assumeixen algunes despeses que s'estan externalitzant. Per exemple, un dia parlàvem de l'externalització d'un Twitter de Festa Major, jo crec que aquest Twitter de Festa Major, i ho poso com a exemple, ja en vam parlar, ho hauria d'assumir l'àrea, o en tot cas l'organisme LOMSIC, i això permetria segurament no reduir plantilla. Aspectes lligats a alguns a reducció de despesa. Compartim absolutament el concepte de la Fundació Sant Cugat de fer un replantejament sobre aquesta situació. Nosaltres entenem que la Fundació de Sant Cugat pot ser un aspecte interessant, bàsicament com tota fundació, per tal que les empreses puguin reduir-se el 35% en col·laboracions. El que entenem és que no és normal que en aquests moments un percentatge gairebé proper al 100% del pressupost que aporta l'ens municipal sigui destinat a recursos humans, per tant a nòmines. Entenem que nosaltres creiem que s'hauria de portar aquesta gestió des del propi Ajuntament o de l'Institut de Gestió Estratègica. altres aspectes d'equilibri territorial, sectorial i comunitari, i acabaria en un minut i continuaria després. El 15% de l'IBI comercial, i considero vostè, l'hauríem de destinar amb el tema de promoció del comerç local, i també aspectes lligats a inversions. Nosaltres hem plantejat una llista d'inversions, gens maximalistes, perquè entenem que no estem en el moment, però que van lligades molt als barris, a un pla de voreres per la floresta, a alguns equipaments esportius, per exemple a les pistes de Sant Francesc, i a manteniment esportiu. Continuaré després, però en qualsevol cas el nostre posicionament és aquest, és el de, se suposa que els hi hem passat un llistat amb, no els hi hem posat número, vostès el tenen, i per tant hauríem de continuar parlant-ne.
Gràcies, senyor Villasenyor. Per part del Partit Popular té la paraula el senyor Carreras.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo d'entrada he de dir que no tenim cap problema, al contrari, em sembla de justícia l'agrair i l'esforç que ha fet evident l'equip d'economia del govern per la preparació d'aquests pressupostos, que estem convençuts, és evident que han sigut pressupostos particularment complexes i difícils de fer per les circumstàncies que venen imposades i que obligaven a fer-ho, no? S'agraeix també la claredat de la manera en què s'han presentat aquests pressupostos, que fan estar cert punt fàcil el seguir-los, inclús a gent de lletres com som aquí els regidors del Partit Popular, no? Una altra part que també ens agrada i per la qual també s'ha de fer, que no és ja tan tècnica o econòmica sinó més aviat política, és l'enfoc que s'ha donat a les polítiques socials, la plasmació d'aquestes polítiques socials en els pressupostos, que és algo que hem d'agrair també a l'equip de govern i en particular a la senyora alcaldessa, no? Dit això, hi ha qüestions dintre de l'aspecte social que després posaré de manifest, que jo que creiem que són millorables, i dintre deixem per les al·legacions que farà el Partit Popular i l'aprovació definitiva, si es produirà o no en el ple que correspongui, però hi ha una sèrie de qüestions que sí crec que valen la pena de tocar avui en el ple, que fa referència sobretot a aquells temes que no corresponen a un ajuntament estrictament, sinó que al llarg del temps, sobretot en les èpoques de bonança, doncs l'ajuntament ha anat més enllà de lo que li pertocava. A vegades d'una manera justificada, altres vegades potser no tan justificadament. I ara que arriba l'època de la crisi, doncs es posa de manifest i s'ha de veure què és el que toca i què és el que no toca. Per exemple, des de diferents angles, no? Hi ha diferents institucions, si vostès volen, o diferents despeses, ja que estem en l'àrea de pressupostos, que es poden contemplar des d'angles diferents. Per exemple, en el tema dels esports, una activitat que a Sant Cugat doncs és clarament important i que està justificat que l'Ajuntament doncs hi participi. Ara, no s'explica, i això requerirà una revisió profunda, doncs per què d'aquest 1.200.000 euros, si no recordo malament, que es dedica a l'àrea d'esports, una gran part va destinada a cobrir el dèficit de les empreses concessionàries de les instal·lacions esportives. Això d'entrada sobta, i jo diria que no, inclús no té sentit, algú està mal plantejat aquí, no? Perquè vostè veu entitats privades que es dediquen a l'àrea deportiva i que en canvi no tenen cap subvenció ni cap ajut i funcionen, no? I donen beneficis. Doncs aquí, si a les que estan subvencionades o apoyades donen aquests dèficits tan grans, que n'hi ha algunes que són grans, doncs algú està mal plantejat i s'haurà de veure, perquè això seria un estalvi per l'Ajuntament realment important. I potser és un gasto que no s'hauria de fer. Un altre tema especialment potent i especialment complex, especialment difícil de resoldre, el Patronat Municipal d'Educació, no? Que engloba diferents qüestions, entre elles les escoles bressol. Fins a quin punt un ajuntament té la funció de tenir que suportar una càrrega d'aquesta envergadura, que no és una qüestió de Sant Cugat, és una qüestió general de tots els ajuntaments, o de molts ajuntaments almenys a Catalunya, i crec que també a la resta d'Espanya, però això és una qüestió a veure. Certament és un problema que tenim, que el que no es pot fer i no es pot resoldre ni en un exercici ni en dos, ni probablement en més, però que s'ha d'estudiar. S'ha fet l'esforç, que és el que ha vingut deien el Partit Popular, d'augmentar la dotació del patronat, que segurament anirà una part a les escoles Bressol amb 800.000 euros per mantenir el nivell de qualitat. És a dir, és una càrrega que porta l'Ajuntament, que el que ha de fer, mentre no es busqui una solució diferent, és mantenir el nivell, perquè està cobrint una necessitat de la societat evident. La qüestió és, aquesta necessitat la té que cobrir l'Ajuntament, o s'ha de buscar una fórmula diferent, o s'han de buscar maneres que ens despeguin. Passa el mateix amb el tema del mitjà de comunicació públic de Sant Cugat, que és Cugat.cat, que és un mitjà que no tenim inconvenient doncs amb elogiar l'esforç professional que fan les persones que treballen allà, però que certament no té gaire sentit, que ja s'ha reduït també, s'ha reduït notablement la partida d'aquest any, però fins a quin punt l'Ajuntament té que tenir, un Ajuntament té sentit que tingui un mitjà de comunicació que té que suportar amb un dèficit tan gran. És veritat que hi ha altres ajuntaments, no sé de cap ajuntament d'un tamany similar al nostre, jo no dic que no existeixi, però llavors estarà doncs, tan injustificat com aquí, doncs que tingui un mitjà de comunicació d'aquesta envergadura econòmica. Jo no el conec. Però no té sentit que els ajuntaments tinguin aquestes càrregues que no corresponen. Sobretot perquè aquests mitjans públics de comunicació, a pesar dels esforços dels professionals, a pesar dels esforços inclusive volen dels polítics, i parlar amb la pura abstracció, de manera que ningú se senti atacat, però no poden ser independents. Per què no poden ser independents? Perquè no ho són. Per què? Perquè depenen, lògicament, del ent que els manté i que els paga. Simplement per això. I amb això no estic fent cap crítica, potser la podria fer, però no la faig. No la faig perquè no és el que vull dir. El que vull dir és que no té, és una despesa i una activitat que assumeix a l'Ajuntament que no té sentit. Altre tema, per exemple, seria l'auditori. L'auditori és una joia que té Sant Cugat. És algo per la cultura de la ciutat molt important, però també té un dèficit molt gran. Llavors aquí, això sí que probablement està justificat que una ciutat tingui i sostingui i apoyi i promocioni algo d'aquesta naturalesa, però s'hauria d'investigar per què té aquest dèficit. Per què té aquest dèficit tan potent? Perquè el grau d'ocupació o el grau d'assistència de la gent en l'auditori sembla que és molt elevat, perquè ho fan força bé, no? Doncs aquí potser s'hauria de mirar a veure fins a quin punt es pot doncs, reduir aquest dèficit o no. He posat alguns exemples, potser els més gruixuts que se m'han acudit. En política social, que he dit que en general estem d'acord com ho porta, felicitem a l'Ajuntament per l'esforç que ha fet en aquest tema, però hi ha una sèrie de qüestions que desenvoluparem més a les al·legacions, però que també ens criden l'atenció. Per exemple, amb la gent gran, amb les polítiques de gent gran s'ha fet una disminució d'un 12,14% de la despesa. És veritat que dintre d'aquest apartat el que és més sensible dels conceptes que engloba és el tema que fa referència a l'habitatge, no? Manteniment de l'habitatge, habitatge per gent de més de 65 anys i alguna altra cosa. Ja. Pues això s'ha deixat igual. Però llavors, a més de reduir, perquè aquest és un tema especialment sensible, estem parlant de gent gran amb situació de necessitat, més que reduir aquest 12% que s'ha tret de partides que potser són més superflues, i estem d'acord amb què ho són, doncs el que s'hauria d'haver fet és retallar les superflues i passar-ho a la principal, que és aquesta de l'habitatge, perquè aquesta partida s'ha deixat igual que l'any passat i estem convençuts que aquest any, per la pròpia natura, per la crisi i per tal com van les coses, és molt probable que facin falta més diners. És a dir, que encara que formalment es deixa igual, de fet es pot estar reduint per la menor repercussió del tema. Crida l'atenció també doncs, que quan parlem en les polítiques de joventut, que poden estar molt bé, però es destina una partida que crec que és nova de 20.000 euros als concerts. Bueno, això estem parlant del 25% del que es destina als habitatges per la gent gran. També hi ha aquí doncs, una, una desproporció, sembla ser, no? Perquè una cosa són els concerts i l'altra cosa és que la gent gran pugui tenir un habitatge mínimament digne. Un altre punt en qüestions de polítiques socials, però també més, per exemple, la integració de discapacitats a l'apartat de cohesió i justícia social, doncs es dediquen a 42.000 euros i en canvi a la integració dels nouvinguts, es diu, que és la immigració, suposo, es diuen 144.000 euros. Potser es pot dir que és que tenim pocs discapacitats i molts nouvinguts, però em fa l'efecte que no va per aquí la cosa. És a dir, que hi ha una desproporció molt gran. Primer són els que tenen, a més, no solament són d'aquí, sinó que tenen problemes serios per desenvolupar la seva vida, i segons seran els nouvinguts, que jo no dic que se'ls deixi, però no sembla que això tingui una clara exigència per part de la justícia social, sinó més aviat al contrari. I bé, i per acabar, enllaçant el que deia al principi de les grans partides aquestes que hem dit i dels exemples que hem posat, doncs no es pot oblidar les grans partides que s'han de dedicar, que venim arrastrant a Sant Cugat durant anys i que hem parlat tantes vegades.
Un minut, no? Senyor Carrer.
Un minut, acabo de seguir. Pues no es poden oblidar les grans partides que seria bo l'esforç de l'equip de govern en el desenvolupar aquests pressupostos per cobrir les deficiències més potents dels barris més allunyats de Barcelona, de les Planes, de Mirassol. Ho hem parlat tantes vegades que ja per què repetir-ho, no? I per no dir-ho de casos com el de la comissaria de la policia local, que això ho hem dit, ho repetim i ho repetirem, és una urgència. Això sí que és justícia social de veritat, no? No es pot tenir uns professionals treballant en aquestes condicions. I pel demés, senyora alcaldessa, doncs l'aprovació que donem o no en els propers, quan es proposi definitivament en el ple el pressupost, doncs dependrà una mica de com es vagi veient tot això. Gràcies.
Gràcies, senyor Carreras. Per al torn de rèplica té la paraula el senyor Brugueroles.
Bé, els hauria de demanar disculpes perquè vostès comprendran que amb l'entorn no podré donar resposta a tot. Jo he anat prenent notes i saben vostès que tots els canals estan oberts. He intentat prendre nota dels ítems que m'han semblat més rellevants de totes les seves intervencions. No diré a qui es refereixen, vostès ho saben, perquè moltes d'elles són comunes. Deixem començar per aquest que ha sortit de l'informe d'intervenció de l'entitat municipal descentralitzada de Valloreig. Em sembla que ja el senyor Villasenyor ho ha dit, això és un informe que és tècnic, que és de l'interventor, que no comporta una valoració política. De fet, el posicionament de l'equip de govern és clarament conegut per tothom. Nosaltres no compartim aquest criteri del senyor interventor, però el senyor interventor és un càrrec d'habilitació nacional i té tota la seva discrecionalitat per incloure en els seus informes allò que més li sembli. Una mica per deixar-ho clar. Segona qüestió que volia plantejar-s'hi era un prec que també ja n'hem parlat en reunions bilaterals, que és de que tot allò que a vostès els sembli que podria ser motiu de presentació d'al·legacions o d'esmenes, però que potser, no voldria que ens passés com l'any passat, que en diversos casos havíem de tombar al·legacions perquè no s'ajustàvem del tot a la llei, no? I aleshores ens posem a disposició per intentar que tots aquells ítems o idees o aportacions que els grups vulguin fer, doncs de fer aquesta valoració prèvia per veure si s'adequen o no a la llei o a la reglamentació, de tal manera que podem garantir que com a mínim arribem a bon fi i després ja les discutirem, però que això ens mantenim a la seva disposició. La tercera qüestió que volia tocar és la qüestió de l'estructura política, gerencial, etc., que ha sortit, és molt reiterativa, no?, amb les diverses aportacions i valoracions, etc. Jo els vull recordar que quan es va portar a aprovació tota aquesta qüestió aquí al ple, es feia amb una reducció molt important de la despesa respecte de la legislatura anterior, donat dos o tres fenòmens molt concrets. Un és, primer, que l'estructura política, la meitat dels regidors, si no vaig errat, tenen dedicació parcial o menys de l'equip de govern, em refereixo. La segona qüestió és que dels directius de l'equip gerencial directiu de la casa, la meitat prové de la pròpia casa. i són places que no s'han cobert. I, per tant, almenys una part d'aquesta despesa, com a mínim, és també un estalvi. Eh? I això passa també amb els assessors, que són en un 75% és personal de la casa. No? I, aleshores, el que ens vull recordar amb tot plegat, i ja sí que en podríem discutir, que segurament no ens posarem del tot d'acord, eh? Però que en conjunt l'estructura política i directiva d'aquest equip de govern i la que es planteja per aquesta legislatura era, ara ho dic de memòria, però crec que era un 26% més econòmica, més barata, que la de l'exercici passat, perdó, la de la legislatura anterior. També volia fer una referència a la qüestió que ha sortit diverses vegades de la promoció econòmica, el servei d'ocupació, la Fundació Sant Cugat Actiu, i no ha sortit, però ho complemento amb el del CIT, que és el consorci que mantenim de promoció econòmica amb Cerdanyola i amb Rubí. Bé, nosaltres, que dic clar, no descuidem en absolut les polítiques actives d'ocupació. Al contrari, si vostès ho miren, el gran gruix de despesa se l'emporta el SOM, 700 i pico mil euros, ara els he dit de memòria. En canvi, promoció econòmica, el que és pròpiament promoció econòmica, no arriba als 250.000 o una cosa així, si no recordo malament. Vull dir, són tres vegades més van a atendre persones i una tercera part d'això va a afavorir la promoció de l'ocupació. És cert, i ha sortit aquí, que aquesta partida de promoció econòmica porta uns anys descendent. I és veritat això, com tot baixa. Però també deixin que els dediqui 30 segons per explicar-los que nosaltres el que estem organitzats és un esquema que ens sembla que ens estem apropant cada vegada més a l'òptim de com han de ser aquest tipus de polítiques. Perquè tenim eines per mancomunar serveis amb ajuntaments veïns, no només el CIT, també en el marc del COPEVO i altres institucions en les quals participem, perquè en projectes de promoció econòmica és molt important trobar l'escala òptima. On, en quin nivell de l'administració s'ha de fer cadascuna de les despeses. N'hem parlat diverses vegades. En l'àmbit de la projecció internacional, per exemple, no té sentit que Sant Cugat es plantegi fer esforços importants en l'àmbit de la projecció internacional. El que té sentit és que Sant Cugat assumi projectes de cooperació d'un àmbit molt més gros, i això és el que fem. En l'àmbit de la senyalització, per exemple, com acabem de fer, ho hem fet sumant-nos amb el CIT, i en cada projecte té la seva escala òptima, per tant. També hi ha una escala òptima pel que fa a la naturalesa jurídica de la canalització de les despeses o de les inversions de promoció de la ciutat. Moltes d'elles és òptim que siguin públic pures, però altres no. Altres és més òptim que sigui en el marc d'una fundació. De fet, moltíssims municipis governats per tots els colors tenen patronats o fundacions mixtes, públic-privats, que es dediquen a aquestes qüestions. I per què són més eficients en determinats casos? Doncs perquè, entre altres coses, perquè permeten captar línies de finançament de privat a privat, cosa que ara no podem fer. I aquestes línies ara sí que podem accedir-hi, o podem accedir-hi molt millor. I per tant estem, jo crec que construint un esquema que és molt més eficient, que permet, sense haver reduït la prestació del servei i amb costos molt inferiors, estem al contrari ampliant els impactes de promoció de la ciutat, no només amb emprenedoria, també en l'àmbit del suport al creixement de les empreses que ja existeixen, de la captació de les empreses que venen de fora, però sobretot el màxim èmfasi el posem en l'atenció amb les persones. Triplica el pressupost, recordo, La qüestió de les entitats, de la cultura, ha sortit mencionada. Estic completament d'acord amb vostès. Què més voldríem nosaltres que no haver de baixar les aportacions a aquestes entitats esportives, culturals i d'altres naturaleses? Una mica m'he de remetre a la introducció. És inevitable reduir la despesa ordinària. I això comporta un esforç de priorització dolorós, quasi diria, dolorós. La participació en els ingressos de l'Estat del 2013, els recordo l'alerta, no? Perquè està basada en una previsió de creixement de l'economia a nivell estatal espanyol que és molt optimista, al nostre entendre, i ens sembla que això aviat pertocarà d'aquí dos exercicis que la retornem almenys en una part important. La qüestió dels consums dels edificis és una previsió d'augment de tarifes. Perquè realment hi ha un augment de tarifes. I hem de pensar també que aquest increment tan important està referenciat al pressupost inicial del 2012, que després s'ha hagut d'incrementar durant l'execució, arrel una mica del que ha anat succeint. I no s'ha pogut fer encara el mateix que s'ha fet amb l'enllumenat amb totes les partides de consum, com ara, per exemple, les calefaccions. Però efectivament va per on vostè indicava.
els esports, el cobriment de les despeses, diguem-ne, del dèficit de les entitats concessionàries, que pesa molt. Si està mal plantejat, no. És que aquí el que hi ha és una concessió d'un servei públic que tindria un cost, aleshores aquestes empreses concessionàries diguem-ne, exploten i optimitzen tant com poden, en el marc d'una licitació pública, òbviament, tant com poden l'explotació comercial d'aquests equipaments, però ja està previst des del primer moment que hi haurà un dèficit, com que és lògic que hi sigui, perquè són preus públics, diguem-ne. I per tant, aquí hi ha un dèficit que des del primer moment ja està plantejat que l'Ajuntament haurà de fer-hi front. La qüestió del Teatre Auditori, ja saben vostès que el Teatre Auditori és el menys deficitari dels teatres públics, segurament, del nostre entorn. És un teatre que aconsegueix tenir 2/3 del seu pressupost amb ingressos de naturalesa privada, de la seva tasca comercial, i que és un equipament també que genera importantíssimes externalitats positives per la ciutat, perquè porta molta gent de fora. I això també ho hem de posar a la balança. És difícil de mesurar, és veritat, però ho hem de posar també a la balança. Hi ha un punt que li he de demanar disculpes, senyor Carreras, perquè estem intentant, com vostès saben, millorar la capacitat explicativa de tota la documentació econòmica, però encara no hem arribat tan lluny com voldrien. Amb la qüestió que vostè menciona de les polítiques de la gent gran, és que hi ha diverses partides separades. I aleshores té vostè tota la raó. En la lectura, i no li dic que sigui superficial, sinó al contrari, amb la lectura que diu polítiques de la gent gran, parla d'una disminució del 12% amb una agregació de partides, però en realitat no és tal. Això, en tot cas, a la comissió informativa o nosaltres mateixos li podrem millorar aquesta percepció. Però sap vostè també que un dels grans salts que volem donar per l'any 2014, pel pressupost de l'any 2014, és incloure amb totes aquestes partides de despesa el que són els menys ingressos també. És a dir, per exemple, els beneficis fiscals o els ajuts que es meriten amb el concepte suport gent gran. No? I d'aquesta manera crec que avançarem molt amb tenir una perspectiva cada vegada més detallada i que ens ajudarà a tots a prendre decisions, no? I acabo, senyora alcaldessa, només dient, els vull agrair el to i els vull agrair també les aportacions de tots els grups, perquè em sembla que són constructives i que tenim ganes de, en la mesura del que sigui possible, integrar-les, perquè estem convençuts que moltes d'elles poden millorar aquesta proposta que entre tots els portem avui al davant. I acabo amb l'última referència, que s'han donat molts agraïments a l'equip d'economia. Vostès ho saben, ho he dit moltes vegades, que el conjunt de les àrees de la casa han fet un esforç molt important per poder quadrar tot aquest paquet econòmic i fer-ho a temps. Però l'expectativa nostra és que a 1 de gener ho tindrem tot aprovat com toca. Per tant, jo no puc fer cap altra cosa que fer extensiva no només als departaments de la casa, sinó als grups de l'oposició, perquè tenim un clima que crec que és constructiu i crec que honora el conjunt d'aquest Ajuntament. I per tant, així tal qual ho volia destacar.
Gràcies, senyor Brugueroles. Per torn de rèplica, té la paraula el senyor Bea.
Bé, seguirem el bon to constructiu, però per dir que... Ostres, 26%, has dit 26%, sobre la reducció de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, estic convençut que no és així, sona més un 5 que un 6, que a més no estava molt clar, però en tot cas, això és com, has comentat i segurament és cert que no ens posaríem d'acord, perquè és com les eleccions, que tothom presenta els números de manera que ell guanyi, no? Jo crec que és un tema sobre el qual hem de reflexionar i que hi ha molt marge d'estalvi. És evident que l'equip de govern ho presentarà d'una manera, i no dic que no s'ho cregui en certa manera, però home, vaja, no sé, és que no sé com explicar-ho més. Ja està, de moment, perquè només volia comentar que si podeu buscar la dada, però això del 26% de menys em sembla que està molt lluny de la realitat.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Calderón, té la paraula.
És veritat que el senyor Brugueroles ha fet un esforç de síntesi important de tot el que s'ha dit, perquè s'han dit moltes coses, algunes interessants, altres menys. Hi ha algun grup que té dèria per retallar una sèrie de coses. Jo crec que he de felicitar el grup popular perquè aquest any no ha sortit el tema d'Òmnium. Hem avançat alguna cosa. En qualsevol cas, el que sí que posa de manifest aquest pressupost és que és una qüestió que el senyor Bea sí que ho ha comentat a la primera intervenció, és el model de ciutat, és un model de ciutat car, i per això tenim els problemes que tenim. I jo crec que també és veritat que l'equip de govern s'ha marcat una prioritat, que és el Smart and Green, que a mi em fa molta gràcia, però i és amb l'estalvi energètic, que jo crec que s'estan fent passes interessants, i aquí jo crec que és la clau d'un model de ciutat que és car, fer-lo menys car, i a partir d'aquí poder fer altres coses. O sigui, nosaltres entenem que és molt important que... sí, sí, ja ho sé que es fa amb aquesta intenció. Però en qualsevol cas, una altra cosa que també volia posar sobre la taula és quan el senyor Brugueroles parla de qüestions obligatòries i voluntàries. I jo no sé si parla a nivell normatiu legal o parla a nivell de pacte. Si és a nivell normatiu legal, a mi m'agradaria parlar de coses necessàries i menys necessàries, prioritàries i menys prioritàries. Perquè si ens hem de basar en el que ens permet la llei o ens deixa de permetre, jo crec que a la primera trinxera de l'administració, que són els ajuntaments, sortirem molt mal parats. Perquè el que han fet els ajuntaments històricament és donar resposta a una sèrie de demandes que d'altres administracions no donaven cobertura. I això estem parlant d'escoles bressol, de l'escola de música, d'ajuts a beques menjador, etc. Estem disposats a acabar amb tot això, que és voluntari? Doncs canviem la forma de dir les coses. O sigui, obligatòries o voluntàries no, necessàries i menys necessàries. Jo crec que en aquest sentit ens entendrem millor. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Vilaseny.
Bé, molt breument, hi ha una coseta d'allò que a vegades diem de no ens fem trampes al solitari. Respecte al que parlàvem de càrrecs directius mal dit de confiança. Tenim 19. Vostè ha dit que la meitat són funcionaris i no és cert. És possible que hi hagi funcionaris i hi hagi laborals, però no són funcionaris. I en qualsevol cas, una cosa de sentit comú, quan vostè sap que algú de la casa se'n va d'aquest lloc, ocupa un altre, aquest lloc d'aquí normalment també se substitueix. Per tant, sí, ja els donaré els exemples a la propera comissió informativa. Però en qualsevol cas, aquest no formava part del debat, però com que vostès ho han tret, no és una reducció d'un 25%, ja ho va parlar al principi del ple. Però aquest no és el tema. Jo crec que en tot cas es parlava de la possible duplicitat entre el model gerencial i el model polític. Jo crec que el senyor Bea anava per aquí. Bueno, on estàvem, jo les prioritats que nosaltres els hem tramès a vostès i que entenc que continuarem serà el manteniment del que diríem serveis a les persones, que en aquests moments està congelat respecte a l'any passat. I crec que l'any passat ja es va congelar respecte a l'altre. És possible que aquí tenim un dèficit i és molt possible també que se'ns pugui demostrar que no calen més diners i per tant posem-ho sobre la taula, però entenem que la situació complicada que hi ha en aquests moments sí que és dificultós. L'altra seria la prioritat de l'educació, com saben, una prioritat complicada per l'Ajuntament, bàsicament perquè aquells que ens haurien de trametre les transferències no ho fan i per tant es complica, però en tot cas aquesta hauria de ser una prioritat. L'altre, el que parlaríem de cohesió territorial, barris, etc. I després un dels temes que jo també difereixo absolutament amb el company del Partit Popular, aquí la cultura i l'esport i aquestes coses, entre cometes, sembla que sigui allò, és el darrer món, per entendre'ns. I nosaltres creiem que la cultura és allò que segurament iguala més els ciutadans. Anava a dir, perquè la sanitat i l'educació ja està, però ja sé que darrerament ja no ho està. Però la cultura també hauria de ser una prioritat i nosaltres, per tant, diguem-ne que confrontem absolutament la seva posició amb vostès. Jo no defensaré l'equip de govern, però jo crec que és lleig agafar una partida i comparar-la amb una altra. Per què ens gastem, les nostres despeses en bolígraf i no ho donem als pobres nens i a les beques de menjador? Clar, aquí podem arribar i fer la grossa i fer el caldo gros. I l'altre són temes de, vostè ho ha dit, amb això sí coincidíem, en temes de policia local i la situació, i l'altre la reactivació del SOM. Sé que tenim diferents models sobre el concepte servei, ocupació municipal, ja n'hem parlat, segurament pot haver-hi algun punt de confluència en algun costat. Nosaltres entenem que s'ha d'internacionalitzar més, evidentment amb col·laboració público-privada, però creiem que el servei d'ocupació municipal ha de tenir una aposta important, sobretot des del punt de vista que la moció que vam aprovar fa poc sobre el Servei Català de Col·locació i la manca d'inversió per part de la Generalitat i les trameses de diners per part de l'Estat fa que s'estan esmunyint, s'estan decreixent i per tant ni tindrem el de la Generalitat i és molt possible que no tinguem el Servei d'Ocupació Municipal. Bé, el nostre grup no votarà en contra d'aquesta aprovació inicial. Si aquesta aprovació fos la... si aquest pressupost fos el darrer, votaríem en contra perquè tenim propostes sobre la taula, però entenem que per un pas endavant del punt de vista de negociació deixem oberta la porta i per això ens abstindrem.
Gràcies, senyor Vilasenyor, per part del Partit Popular.
Gràcies, senyora alcaldessa, breument també. Jo, permeti'm que comenci explicant un xiste que segurament coneixeran vostès de fa molt, encara que jo no sóc gaire bo explicant-los, És el de que una persona té un pinxasso, a la nit veu una casa lluny, s'acosta i mentre va caminant va dient: ara em diran això, aquestes hores que truca vostè què fa aquí, què molestant i tal, i al final quan truca li obren i ell diu: quédese usted con el maldito gato, no? Li diu l'accidentat. Però sembla que el senyor Villasenyor ha fet el mateix, no? És dir, perquè m'ha contestat alguna cosa que jo no he dit. Llavors ell es veu que venia pensant: aquests diran això, diran allò, diran això altre, i llavors m'ho ha llançat perquè m'ho tenia a dir. Bueno, doncs miri, no sé de què m'està parlant, senyor Villasenyor. Bé, llavors el senyor Calderón també li agraeixo perquè m'ha fet d'apuntador, no? M'ha fet d'apuntador, certament. Doncs se m'havia passat allò d'Òmnium perquè, clar, m'han donat presses d'acabar. I llavors, doncs és una partida que no ens agrada. No solament no ens agrada la d'Òmnium, sinó que no ens agrada l'aportació que s'ha fet a l'Associació de Municipis per la Independència, que és una altra de les coses que no la sorprendrà a senyora Cunera si dic que no ens agrada. Tampoc. I que, per tant, doncs, rebutgem. De les qüestions que ha tocat el senyor Brugueroles, molt breument li agraeixo les explicacions. En quant a l'auditori, comparteixo amb vostè el que ha dit vostè. En quant als esports, jo no ho acabo de... segueixo sense veure-ho clar, però de totes formes, potser perquè no conec lo suficientment a fons aquesta situació dels ens esportius, no? Però estarà amb mi que la situació no deixa de ser perillosa, no? No deixa de ser perillosa. Se m'acut a mi, si era vist des de lluny, no? Perquè si una persona té qualsevol negoci, aquest o el que sigui, i sap que si té pèrdues no té cap problema perquè les cobrirà sempre el que està darrere, que és el soci, per dir-ho d'alguna manera, en aquest cas l'Ajuntament, doncs home, potser resulta que no fa tots els esforços necessaris o no fa els mateixos esforços per espavilar-se i treure allò endavant que pot fer, que podria fer, que té de fer un que sap que si té dèficit i no guanya s'ensorra, no? No sé, em fa l'efecte que això valdria la pena doncs estudiar-ho a fons i veure fins a quin punt doncs si es pot millorar aquesta situació, no? En quant a la gent gran, certament pues, hi haurà partides en altres llocs, però jo el que em referia sobretot és amb una qüestió concreta. És dir, aquí pels temes d'habitatge de gent gran es destinen 81.305 euros, això és una partida concreta, i després es retalla aquest 12,14% es retalla de les partides que venen a sota. I el que deia és, doncs miri, en vez de retallar aquest 12-14% que es refereix a unes partides concretes, augmentin-lo, retallin-t'ho igual, perquè són qüestions superflues, però piquin-t'ho en el tema d'habitatge, que com l'any passat era el mateix, segur que d'alguna manera també està baixant, era l'únic que indicava. Ja està, gràcies.
Gràcies, senyor Carreras. Per tancar té la paraula el senyor Brugueroles.
Sí, gràcies. Gràcies també a tots els grups per les seves noves aportacions. Molt d'acord amb el senyor Calderón. O sigui, a veure, la distinció entre obligatòries i voluntàries s'ha de tenir. Però en realitat la que prenem en consideració tothom, nosaltres i tothom, és el grau de necessitat o de menys necessitat, i per tant el que estem fent és prioritzar, no? I tot és important.
Sí, quan hem parlat abans amb el senyor Villasenyor, deia, no? Em sembla que era la disminució de les aportacions a determinades entitats, però ja ho hem dit abans, és que és l'últim que voldríem fer. Si tots som conscients del paper que juguen ara, ara i sempre, no? Però ara especialment, totes aquestes institucions amb el que està caient. Bé, el senyor Bea també insistia en aquesta qüestió de l'estructura. Jo no sé, mira, no vull abundar ni crear polèmica, i menys perquè no tinc allò, tota la informació ara perfectament recollida, però sí que és això. O sigui, aquí el tema clau és que, com que hi ha membres del personal directiu que ocupaven una plaça dintre de la plantilla laboral, que aquella plaça està temporalment desocupada i no s'ha cobert, aquest estalvi, aquesta menys despesa, clar, també s'ha de computar amb el cost de la composició de la plantilla directiva de l'organització. Però, insisteixo, no és el meu ànim ara entrar en discussió, en polèmica, en aquesta qüestió, però una mica l'explicació és aquesta. La policia, no ho he dit abans, clar, la caserna, hi ha una partida pressupostària ja recollida en la proposta, en l'avantprojecte. També abans s'ha mencionat una disminució important amb el SOM. Pensin vostès que en el pressupost de l'any 2012 encara preveiem que el pla d'ocupació de la Generalitat es podria dur a terme. Després aquest pla, arrel de la caiguda del pressupost, diguem, de l'Estat, doncs no ha pogut tirar endavant, i això és el que fa que amb la partida de despeses, igual que amb la corresponent d'ingressos, això ha baixat. Però si fem abstracció d'aquesta qüestió del pla d'ocupació de la Generalitat, la partida es manté o creix una miqueta, fins i tot. I finalment, la qüestió de les concessions de les instal·lacions esportives, parlem de... O sigui, aquí, davant del que estem és un servei públic que en principi serà deficitari segur, i aleshores el concessiones en uns termes en els quals la iniciativa privada, l'ànim de lucre, de l'empresa explotadora, farà que el cost públic de la prestació d'aquest servei ha de ser inferior. I aleshores aquestes licitacions, sempre aquest perfil de licitacions, han de tenir aquesta orientació. És a dir, si la prestació del servei fos directa pública, probablement doncs, tindria unes connotacions o requeriria doncs, la dotació d'uns recursos de qualsevol tipus que faria més costosa aquesta prestació del servei. Quan l'externalitzes en aquest sentit, és d'alguna manera alguna de les tipologies de la col·laboració públic-privada, el que fas és una licitació que pretén que aportant una part de l'operativa al sistema del dret privat i de l'any de lucre, etc., doncs, al final el cost públic d'aquell servei, que s'ha de continuar prestant igual de bé o millor, doncs ha de ser inferior per la institució. I això, aquest és el resultat del plantejament. Tot és millorable i segur que el podrem revisar si escau, però aquesta és la direcció. Bé, senyor alcaldessa, jo crec que tenim temps per parlar-ne amb reunions bilaterals o conjuntes, en comissions informatives o el que calgui. Els agraeixo a tots la seva predisposició, les abstencions anunciades. Crec que, bé, que són portes obertes i que són camins, diguem-ne, que hem de traçar i a veure fins on arribem. Per part nostra no quedarà. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. Doncs passem a torn de votació, agraint sincerament des de l'alcaldia la actitud constructiva de tots els grups representats en aquest consistori i amb la voluntat i mà estesa de poder arribar a acords per al bé de tota la ciutadania. Vots a favor d'aquest punt? Abstencions? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 15 vots a favor, 9 abstencions i 6 abstencions i 4 vots en contra. Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió. Molt bona tarda a tothom.